can see. Come on, shake that thing and come give it to me. Come on.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La nova direcció d'Esquerra puja el preu del seu suport als pressupostos de la Generalitat i de l'Estat. El govern català aprovarà demà una pròrroga dels comptes actuals. Maria Pagès.
La portaveu del Partit Socialista, Lluïsa Moret, confia que la renovació de la presidència de Junqueras facilitarà l'acord per uns nous pressupostos. Des d'Esquerra, però, Elisenda Alemany s'ha estrenat com a secretària general marcant distàncies amb el PSC.
No hi ha cap equip negociador perquè no hi ha negociació. Si no compleixen el que acorden, doncs quin sentit té aventurar-se en una nova negociació? Esquerra Republicana ha tornat, es farà respectar i farà respectar el nostre país.
Això és el que farà el govern, treballar intensament perquè aquests pressupostos siguin una realitat. Treballar intensament vol dir doncs, establir espais de negociació, d'acord i de consens amb les forces polítiques amb les que creiem que podem arribar a acords. Que per nosaltres sempre, com deia abans, prioritàriament són aquestes forces polítiques que són progressistes i que amb les que podem construir o que es pot construir una àmplia majoria d'esquerres a Catalunya.
I jo penso que aquesta senyora...
Daldama assegura que es van repartir amb Ábalos i Koldo entre 3 i 4 milions i que una part anava al PSOE.
L'empresari ha declarat avui al Tribunal Suprem i demà ho farà Koldo García. Daldama ha tornat a acusar José Luis Ábalos d'haver cobrat comissions.
Pagesos, ramaders i sindicats agraris es mobilitzen a Madrid davant el Ministeri d'Agricultura per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur.
Una entesa que consideren una traïció al sector primari més tradicional. Des del sindicat Assaja, el president de Lleida, Pere Roquer, reclama la dimissió d'Úrsula von der Leyen.
I jo penso que aquesta senyora el que hauria de fer primer de tot és vista pas, dimitir, perquè el que està fent és vendre l'agricultura ramaderia d'Europa a canvi de que ella segurament amb visió política a més llarg pla se pugui presentar a Alemanya sent la salvadora d'un sector com és el dels vehicles industrial, que Alemanya és tan important i que està passant una greu crisi, i a canvi de traicionar el que és el sector primari de tota Europa, inclús els seus propis ciutadans alemanys.
Literatura catalana i castellana passaran a ser optatives a batxillerat i es fusionaran matèries científiques.
Educació proposa els canvis a fer en aplicació de la LOMLOE a primer de batxillerat a partir del curs vinent.
En cultura, l'Ajuntament de Barcelona limitarà els festivals que es fan al Parc del Fòrum a un màxim de 30 dies l'any a partir del 2026. Pel Cruïlla i el Primavera Sound no serà fins al 2027.
Els organitzadors hauran de presentar-se a un concurs públic i garantir mesures com que els assistents puguin agafar el metro de tornada. Tampoc hi podrà haver festivals dos caps de setmana seguits. L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels veïns, tal com explica David Escuder, que és regidor de Sant Martí.
Ens podíem trobar quan ve l'època de concerts, de festivals, de que caps de setmana consecutius hi havia festivals. Això ja no passarà. A partir del 26 es deixarà tremig doncs, un espai sense cap tipus d'activitat en aquest sentit.
I en esport, Jordi Cervantes, Laura Ester es retira.
La catalana ha anunciat que deixa el waterpolo després de 16 anys de carrera esportiva, al més alt nivell on ho ha guanyat absolutament tot en l'àmbit de clubs i també de seleccions. La barcelonina ha alçat 7 copes d'Europa, 10 lligues, 10 copes, entre d'altres, a més d'un or olímpic, un or mundial i 3 ors europeus. Laura Ester tancarà la seva carrera on va començar al Mediterrani amb un interval entremig de 14 temporades al Club Natació Sabadell.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. La temperatura avui ha pujat un parell de graus a moltes comarques, però sí que hem despertat amb força fred. En qualsevol cas, aquest ambient anticiclònic, que comporta pocs núvols i, per tant, permet que pugui pujar més la temperatura màxima. En aquests moments sí que s'està reforçant una mica de vent de garbí, bàsicament a la Costa Brava, també a la costa barcelonina, i és un vent que ha de ser molt tossut encara al llarg d'aquesta nit i durant el dimarts. A la resta del país el vent serà molt feble i sempre ja diem amb aquests núvols molt escassos. El dimarts al matí tornarem a despertar amb algunes boires més extenses que avui en el cas del Pla de Lleida, arribant fins a la Vall del Cardener i la Vall del Segre, o en alguns indrets del Pla de Bages, la Conca d'Òdena. En canvi, aquest vent ben tossut a les comarques de la Costa Brava, també al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, del sud del Ripollès, i sempre també amb una temperatura que baixarà en picat, així que avui es faci de nit. Per tant, demà al matí tornarem a despertar amb un ambient força fred, sobretot a l'interior del país. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Doncs, a banda de les aturades habituals que hi són en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes, repassar algunes incidències, aquest accident que s'ha produït de fet ja fa estona a l'autopista AP7, el tram de Subirats, estan acabant de retirar els vehicles accidentats, hi ha dos carrils tallats en sentit sud, és a dir, en sentit Tarragona, aturades d'entre 7 i 8 quilòmetres, com et deia, l'autopista AP7, entre Gelida i Subirats, això en direcció sud, en sentit Tarragona. A l'autopista del Vallès, a la C58, en tenim un altre d'accident, a Badia del Vallès. En aquest cas, parlem d'un carril tallat en sentit nord, sentit Sabadell-Terrassa, aturades de 4 a 5 quilòmetres, gairebé entre Montcada i Reixac i Badia del Vallès, per tant, complicada la sortida de Barcelona per aquesta autopista C58. Acabem, per una banda, la ronda de Maria i unes obres a l'autovia A2 a Abrera provoquen aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Surge de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso com...
Para, però si ja ens ha tocat.
Ah, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern de Salvador Illa es veu forçat a prorrogar els pressupostos per la manca d'acord amb els seus socis d'investidura.
El Consell Executiu aprovarà demà l'espera d'assolir un acord que permeti aprovar-ne uns de nous, un fet que no es produirà ja segur fins l'any vinent. El govern considera que la victòria d'Oriol Junqueras a les eleccions per presidir Esquerra pot ajudar en aquest sentit, ja que va ser conseller d'Economia, però la nova direcció dels republicans no és tan optimista. De fet, el partit ha anunciat que no crearà de moment cap equip per negociar els pressupostos del govern. La nova secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat calma i tranquil·litat de cara als possibles canvis a la direcció del grup parlamentari.
Per tant, els republicans estrenen direcció, apujant el preu del seu suport als pressupostos, no tan sols els de Catalunya, sinó també els de Madrid. Mont Carvajal.
La nova secretària general i també portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha estrenat marcant distàncies amb el PSC i apujant l'exigència per un acord de pressupostos.
No hi ha cap equip negociador perquè no hi ha negociació. Si no compleixen el que acorden, doncs quin sentit té aventurar-se en una nova negociació? Cap. Esquerra Republicana ha tornat, es farà respectar i farà respectar el nostre país.
La portaveu de PSC, Lluïsa Moret, s'ha mostrat a l'expectativa i esperançada d'un acord.
Això és el que farà el govern, treballar intensament perquè aquests pressupostos siguin una realitat. Treballar intensament vol dir, doncs, establir espais de negociació, d'acord i de consens amb les forces polítiques amb les que creiem que podem arribar a acords, que per nosaltres sempre, com deia abans, prioritàriament són aquestes forces polítiques que són progressistes i que amb les que podem construir o que es pot construir una àmplia majoria d'esquerres a Catalunya.
Com que l'1 de gener no hi haurà nous pressupostos, el govern es veu obligat a activar-ne la pròrroga, que confia duri el menys possible.
I en la mateixa línia que el govern, l'Ajuntament de Barcelona també ha decidit deixar la tramitació del pressupost del 2025 per l'any vinent.
El seu alcalde, Jaume Collboni, ha decidit tramitar-los a partir del gener amb l'objectiu de seguir negociant i poder assolir un acord que faci viable la seva aprovació. De moment, l'executiu municipal se centra aquesta setmana en l'aprovació de les ordenances fiscals, que aquest dimecres se sotmetran a dictamen en una comissió extraordinària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, l'empresari Víctor Daldama ha declarat aquest dilluns al Tribunal Suprem per l'anomenat cas Coldo. Daldama assegura que es van repartir a Ábalos i Coldo entre 3 i 4 milions i que una part anava al PSOE.
El presumpte aconseguidor de la trama ha arribat al tribunal acompanyat del cap de l'empresa dedicada a desallotjaments extrajudicials, Desocupa, i ha tornat a acusar José Luis Ábalos d'haver cobrat comissions. La setmana passada, l'exministre va negar cap vincle amb la trama. Demà dimarts serà Coldo, declararà Coldo García, assessor, madreta, xofer i guardaespatlles de l'exministre José Luis Ábalos i qui, segons la investigació, feia d'intermediari entre les empreses i el Ministeri de Transports.
També en la crònica judicial, aquest dilluns han començat a declarar els 6 acusats per l'anomenat cas de les antenes, entre ells l'alcalde de Badalona, qui ha estat el primer a fer-ho.
Xavier García Albiol ha dit que no va ser coneixedor de l'existència de les antenes fins 6 anys després, quan la notícia va aparèixer a la premsa.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Sobre la reunió on els sindicats li traslladaven la seva preocupació per la radiació de la instal·lació, assegura que no la recorda, però tampoc la posa en dubte. L'escoltem.
Jo esa reunió no la recuerdo exactamente, pero no la pongo en duda. Y en esa reunión aquí han declarado que hablaron de varios temas, que uno de los temas que hablaron conmigo era el de las ondas que les preocupaba por si daba cáncer y que no hablaron de nada más.
Albiol ha volgut posar de manifest que tot i ostentar la presidència de totes les empreses i patronats municipals, és impossible que l'alcalde de Badalona gestioni els detalls del seu dia a dia.
Pretender que un alcalde de la tercera ciudad más grande de Cataluña conozca los movimientos de gestión que hace cada una de sus sociedades, es que aunque quisiera es imposible.
L'alcalde ha explicat que va decidir no delegar les competències d'urbanisme durant el seu primer mandat perquè aquest era un departament cabdal. Precisament García Albiol ha detallat que Xavier Salvà, llavors gerent d'urbanisme, gestionava el dia a dia del departament i tractava amb ell només grans projectes de ciutat.
Pagesos, ramaders i sindicats agraris s'han mobilitzat aquest matí a Madrid davant el Ministeri d'Agricultura per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, una entesa que consideren una traïció al sector primari més tradicional.
En canvi, per Brussel·les, el tractat obre una zona de lliure comerç de 800 milions d'habitants i permetrà eliminar els aranzels sobre més del 90% dels productes que la Unió exporta a Argentina, el Paraguai, l'Uruguai i el Brasil.
Helena Puigdueta.
La història es repeteix, el malestar del sector agrari el torna a provocar la incoherència d'unes autoritats europees molt exigents amb els seus països membres en matèria de sostenibilitat, de benestar animal i en l'ús de fitosanitaris, i molt poc amb els productes de Mercosur que no compleixen amb aquests estàndards. Pagesos i ramaders parlen novament de competència deslleial, de doble vara de mesurar i de sentir-se moneda de canvi per afavorir altres indústries. El president del sindicat Assaja Lleida, Pere Roquer, exigeix la dimissió de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
I jo penso que aquesta senyora, el que i de fer primer de tot és estar pas, dimitir, perquè el que està fent és vendre l'agricultura i ramaderia d'Europa a canvi de que ella segurament amb visió política a més llarg pla se pugui presentar a Alemanya sent la salvadora d'un sector com és el dels vehicles industrial, que Alemanya és tan important i que està passant una greu crisi, i a canvi de traicionar el que és el sector primari de tota Europa, inclús els seus propis ciutadans alemanys.
Un descontent que contrasta amb el paper que ha jugat el govern espanyol a l'hora d'impulsar l'acord al costat d'Alemanya. D'aquí els intents del sector agrari per convèncer el ministre d'Agricultura, Luis Planas, de no signar el tractat.
També els treballadors de Correus de la província de Barcelona estan cridats a la vaga des d'avui i fins al 10 de gener, una aturada convocada per CGT que denuncia estrès i sobrecàrrega de feina durant la campanya de Nadal. Esplugues Televisió, Judit Vallès.
Avui ha començat una vaga de Correus a Barcelona i a l'àrea metropolitana, una aturada que està previst que s'allargui fins al 10 de gener per denunciar la sobrecàrrega de feina, especialment en campanyes com la de Nadal. La vaga convocada per la CGT reclama una contractació adequada perquè, segons el sindicat, actualment als centres de treball hi ha un 10-15% de treballadors que no es cobreixen. David Vicente, secretari general del Sindicat de Transports de la CGT de Barcelona.
Quan exigim contractació, que quedi clar que també volem garantir als veïns i les veïnes de les localitats de la província de Barcelona que tinguin un servei de correus adient. El problema que hi ha, que com hi ha falta de carters i de carteres, es prioritza el repartiment de paqueteria i les cartes i les notificacions no es reparteixen cada dia, queden acumulades als centres de treball i arriben tard.
Segons la CGT, actualment hi ha un endarreriment important en el repartiment de les cartes i notificacions, sobretot en les zones més conflictives, com els barris de Sants o la Sagrera. De moment, però, no s'han donat dades del seguiment de la vaga.
Encara en clau laboral, ha acabat sense acord la reunió per intentar evitar la vaga de neteja convocada a la ciutat de Barcelona aquest Nadal.
La UGT diu que no hi ha hagut cap avanç en les negociacions amb les quatre empreses de la contracta de neteja i manté la protesta, que arrencarà el dia 22 a les 10 de la nit i s'allargarà fins al dia de Nadal.
I en clau econòmica, però també laboral, l'Heroi Merlin obrirà un centre logístic a Martorelles. S'ubicarà a l'antiga nau d'Amazon, que hi havia al polígon d'aquest municipi. La represa de l'activitat també significarà la contractació de personal que es pot enfilar al centenar de persones. Vallès Visió, Adrià Rosell.
L'empresa catalana EGD Logistics ha anunciat un acord amb el fons d'inversió immobiliari Segro per llogar la nau del parc logístic 1 de Martorelles al Vallès Oriental. En aquesta nau de 34.200 metres quadrats s'hi durà a terme tota l'operativa logística de l'Heroi Merlin per als mercats de Catalunya, Aragó i Balears. Es farà servir per fer més fàcils les operacions tant per al canal tradicional com de venda en línia. El projecte, expliquen, donarà feina a més d'un centenar de persones amb alta qualificació en el sector de la logística. EGD Logistics, un operador logístic català amb presència també a Espanya i al Regne Unit, ha destacat que amb aquest acord es reforça el seu creixement a Barcelona, mentre que des de l'Ajuntament de Martorelles celebren que amb la implantació d'aquesta activitat econòmica es posin en moviment naus buides al municipi i que es pugui garantir estabilitat als llocs de treball.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política europea, el govern del canceller alemany Olaf Scholz caurà després de no superar la qüestió de confiança que s'havia sotmès el canceller al Bundestag.
La cambra baixa d'Alemanya ha retirat el suport a Scholz després que el seu govern quedés en minoria. La previsió és que es convoquin eleccions anticipades per al 23 de febrer. En la votació d'aquest dilluns, 394 diputats han negat la confiança d'Olaf Scholz, 116 s'han abstingut i 207 han votat a favor de la seva continuïtat.
I Espanya i Polònia han acordat fer un pas més en l'oficialitat del català en la pròxima presidència del Consell de la Unió Europea.
El ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, confia que l'informe sobre els costos de l'oficialitat que està elaborant la Comissió Europea arribi el més aviat possible. El ministre assegura que l'oficialitat avança en l'àmbit tècnic després que països com Suècia o Finlàndia expressessin dubtes sobre la qüestió. Álvarez ha fet aquestes declaracions des de Brussel·les abans de la reunió dels ministres d'Afers Exteriors.
Que las lenguas cooficiales son parte de la identidad nacional española. Cuando hablamos del catalán estamos hablando de 10 millones de personas que se expresan todos los días en catalán y que el hecho de defender y proteger la identidad nacional española de la misma forma que el hecho de proteger y defender el multilingüismo está en los tratados de la Unión Europea y es un objetivo que tenemos que tener todos y por lo tanto la oficialidad es una forma también de atender a nuestros ciudadanos.
En clau educativa, literatura catalana i castellana passaran a ser optatives a batxillerat i es fusionaran matèries científiques. Educació proposa els canvis a fer en aplicació de la LOMLOE a primer de batxillerat a partir del curs vinent.
El govern fa les modificacions després que el Ministeri d'Educació hagi alertat que el currículum català no seguia el que estableix a la llei estatal. Aquests canvis afectaran els alumnes que comencin l'etapa i no els que ja l'han començat. Segons la proposta d'educació, les matèries de modalitat de literatura castellana i catalana de segon de la via d'Humanitats i Ciències Socials passaran a ser optatives. D'altra banda, es fusionaran matèries de modalitat de ciències. En concret, s'agruparan en una sola assignatura, Biologia, Geologia i Ciències Ambientals. Fins ara eren dues assignatures separades i també es fusionarien Física i Química a primer de batxillerat.
A Barcelona, prohibides les estufes de combustió a les terrasses dels bars de partir del 2025.
És una mesura aprovada per l'Ajuntament l'any 2018 dins la nova ordenança de terrasses i que entra en vigor aquest any que ve. L'Ajuntament ja va advertir que aquells bars que incompleixin la normativa s'enfrontaran a sancions i que totes les autoritzacions per instal·lar-ne contemplades als decrets de concessió queden automàticament derogades.
I a Tarragona, les platges del Miracle i la Rabassada tindran per primer cop espais dunars protegits.
Seran com els de la Platja Llarga, on també s'ampliarà la zona delimitada. Les actuacions formen part d'un projecte amb 400 milions d'euros dels fons europeus.
Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
L'objectiu és millorar la capacitat d'autoregeneració de les platges davant d'episodis cada cop més recurrents a les danes. En els darrers han anat perdent sorra com a conseqüència de les fortes llevantades. Les dunes contribueixen a mantenir la sorra i també milloren la biodiversitat. És per això, doncs, que s'ampliarà aquesta zona delimitada de dunes a la Platja del Miracle i a la Rabassada, les més urbanes de la ciutat, com també la Llarga, on s'ampliarà també la zona protegida. Sentim el conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro.
A la Platja Rabassada, i per això ens trobem aquí, per primer cop hi hauran cordonaments dunars tant al Miracle com a la Platja platja rebassada, cosa que fins ara no trobàvem a les nostres platges. Es col·locaran nous parterres amb plantes arbustives i alhora doncs, es crearan aquestes unes zones de regeneració de vegetació autòctona ben delimitades aquí a la platja.
L'objectiu final és adequar els espais naturals a través de les actuacions englobades al pla de renaturalització del Greenville 26, que comporta una inversió global de 3 milions d'euros de fons europeus. Tot plegat per aconseguir el canvi climàtic que ja és aquí, agafi la ciutat de Tarragona amb els deures fets.
I a Terrassa, 20 anys després del projecte del Pla de Millora de la Zona Nord de Can Aurell, ha estat aprovat de forma definitiva. Hi haurà més zona verda, habitatges i equipaments. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
La meitat de la superfície de l'àmbit serà per equipaments, espais lliures i vials. L'altra meitat, habitatges, 803 en total, 161 dels quals de protecció oficial. El projecte convertirà el carrer Frederic Soler en l'eix central de l'àmbit, unint-lo de nord a sud. Serà mig quilòmetre de comerços locals i oficines amb arbrat i prioritat pel vianant. Jordi Ballart és l'alcalde de Terrassa.
Estem parlant d'un tros d'història de la ciutat, un espai, per tant, carregat d'identitat i carregat de simbolisme, i per això en aquest projecte hem volgut combinar la preservació del nostre passat amb la construcció d'un futur sostenible i pròsper.
La Junta de Compensació del Vapor Cortès confia licitar el 2025 l'execució i direcció de l'obra i iniciar els treballs el 2026 per tenir-los acabats en 4 anys. L'urbanització d'iniciativa privada té un pressupost de 13 milions d'euros.
En cultura, l'Ajuntament de Barcelona limitarà els festivals que es fan al Parc del Fòrum a un màxim de 30 dies l'any.
A partir del 2026, els organitzadors hauran de presentar-se a un concurs públic i garantir mesures com que els assistents puguin agafar el metro de tornada. Tampoc hi podrà haver festivals dos caps de setmana seguits.
Els dos més importants que es fan allà, el Primavera Sound i el Cruïlla, amb contracte en vigor, no s'hauran de sotmetre al pla fins l'any 2027, David Navarro.
El nou pla de festivals del Parc del Fòrum intenta fer compatibles els esdeveniments musicals amb el descans dels veïns. Per aconseguir-ho, limita els dies de festival a 30 l'any, 15 pels que acabin més tard de les 11 de la nit i 15 per a la resta. A principis de l'any vinent s'obrirà un concurs públic per adjudicar els que s'allarguen fins a la matinada. Els organitzadors guanyaran punts si garanteixen la sostenibilitat i la qualitat del projecte, així com l'arrelament a la ciutat i al país, tant de les empreses com dels grups en cartell. També hauran de garantir que els concerts acabin una hora abans que no tanqui el metro. L'objectiu, ho ha explicat el regidor de Sant Martí, David Escuder, és millorar la qualitat de vida dels veïns.
Ens podíem trobar quan ve l'època de concerts, de festivals, de que caps de setmana consecutius hi havia festivals. Això ja no passarà. A partir del 26 es deixarà tremig doncs, un espai sense cap tipus d'activitat en aquest sentit.
Donat que Primavera Sound i Cruïlla tenen contracte fins al 2026, el primer concurs només oferirà 9 dies de festival per a aquell any. Després, les dues empreses hauran de sotmetre al nou pla.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali en waterpolo. Laura Estera es retirarà al final d'aquesta temporada. La portera catalana ho ha anunciat en una roda de premsa a l'auditori del CAR de Sant Cugat, on ha rebut l'escalf i l'estima de la seva gent més propera.
Puedo decir que soy campeona de todo. Hoy vengo a anunciar que con todo el dolor de mi corazón dejo la selección y esta será mi última temporada como jugadora profesional de waterpolo. No podría haber soñado mejor final que este. Mi último partido con la selección ha acabado con un oro olímpico. Y mi última temporada acabará en el Club Esportivo Mediterráneo, mi casa, donde aprendí ya no solo a jugar a waterpolo y a conocer el deporte que ha ocupado más de 20 años en mi vida.
La barcelonina tancarà una trajectòria de 16 anys de carrera esportiva al més alt nivell, on ha guanyat absolutament tot en l'àmbit de clubs i també de seleccions. Laura Ester s'ha fet amb 7 Copes d'Europa, 4 Supercopes d'Europa, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina, 10 Supercopes, 10 Copes de Catalunya, a més d'un or olímpic, un or mundial i 3 ors europeus, així com diferents medalles en aquestes competicions de seleccions. Escollida millor jugadora d'Europa en dues ocasions, acabarà la seva carrera on va començar el Mediterrani, amb un interval entremig de 14 temporades al Club Natació Sabadell. En futbol, el Barça ha confirmat la lesió de Lamine Yamal, que el deixarà fora dels terrenys de joc entre 3 i 4 setmanes. El jugador blaugrana pateix una lesió de grau 1
del lligament intertibi peroneu anterior del turmell dret. L'extrem culer, que es va lesionar durant el partit d'ahir diumenge contra el Leganés, es perdrà aproximadament un mes de competició i es podria perdre la Supercopa d'Espanya que se celebra després de les festes nadalenques. Un Barça que queia a Montjuïc davant el Leganés 0-1 i allarga la mala dinàmica a la Lliga amb 5 punts sumats dels últims 18 possibles. Pedri, un dels més destacats del partit, lamentava les opcions no aprofitades.
Creo que lo hemos intentado hasta el final, pero bueno, tenemos que mejorar sobre todo pues no entrar al partido así porque te meten un gol y estos equipos cuando te marcan un gol al principio es muy complicado. Sí, está claro, creo que en la primera parte hemos creado muchas claras y bueno, si no metes los goles al fin y al cabo es muy complicado ganar los partidos y es jodido porque queríamos ganar en Liga, llevamos una mala racha y tenemos que cambiar esto ya.
Els blaugranes continuen líders, però amb els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid i un més que el Real Madrid, tots els conjunts madrilenys amb un partit menys. A la Lliga F, el Barça guanyava per la mínima Mestalla davant el València i continua al capdavant sense cedir cap punt, 39 de 39 possibles. L'Espanyol empatava un també a València al camp del Llevant i ja és vuitè, 11 punts per sobre del descens. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
Òbviament a nivell positiu, no? Crec que l'equip està sumant, que és el més important, i està competint molt bé. La veritat que el que s'ha dit a ella és la primera part, ha sigut una millor, la primera part, la millor de la temporada, i bueno, la segona s'ha complert una mica ja amb el gol tan pronta, però bueno, crec que l'equip ha resistit molt bé, que és el que s'ha fet i ha competit malament.
I el Llevant Badalona perdia a casa davant l'Eibar 0-1 i se situa novè encadenant 7 jornades sense guanyar. I pel que fa a la Real Federació Espanyola de Futbol, Rafa Louzán surt escollit com a nou president de l'ens federatiu després de les eleccions que s'han celebrat aquest migdia. El dirigent gallec ha guanyat després de rebre 90 dels 138 vots emesos i dirigirà la federació fins al 2028.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès i Cristina Cantal a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
ends. So people put your hands up, your hands, shake your body, rock and dance.
Bona tarda, són dos quarts d'avui.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
La nova direcció d'Esquerra puja el preu del seu suport als pressupostos de la Generalitat i de l'Estat. El govern català aprovarà demà una pròrroga dels comptes actuals. Maria Pagès.
La portaveu del Partit Socialista, Lluïsa Moret, confia que la renovació de la presidència de Junqueras facilitarà l'acord per uns nous pressupostos. Des d'Esquerra, però, l'Hisenda Alemany s'ha estrenat com a secretària general, marcant distàncies amb el PSC.
No hi ha cap equip negociador perquè no hi ha negociació. Si no compleixen el que acorden, doncs quin sentit té aventurar-se en una nova negociació? Cap. Esquerra Republicana ha tornat, es farà respectar i farà respectar el nostre país.
Això és el que farà el govern, treballar intensament perquè aquests pressupostos siguin una realitat. Treballar intensament vol dir doncs, establir espais de negociació, d'acord i de consens amb les forces polítiques amb les que creiem que podem arribar a acords, que per nosaltres sempre, com deia abans, prioritàriament són aquestes forces polítiques que són progressistes i que amb les que podem construir o que es pot construir una àmplia majoria d'esquerres a Catalunya.
Daldama assegura que es van repartir a Ábalos i Koldo entre 3 i 4 milions i que una part anava al PSOE.
L'empresari ha declarat avui al Tribunal Suprem i demà ho farà Koldo García. Daldama ha tornat a acusar José Luis Ábalos d'haver cobrat comissions.
Pagesos, ramaders i sindicats agraris es mobilitzen a Madrid davant el Ministeri d'Agricultura per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur.
Una entesa que consideren una traïció al sector primari més tradicional. Des del sindicat Assaja, el president de Lleida, Pere Roquer, reclama la dimissió d'Úrsula von der Leyen.
I jo penso que aquesta senyora el que hauria de fer primer de tot és buscar pas, dimitir, perquè el que està fent és vendre l'agricultura ramaderia d'Europa a canvi de que ella segurament, amb visió política a més llarg pla, se pugui presentar a Alemanya sent la salvadora d'un sector com és el dels vehicles industrial que Alemanya està important i que està passant una greu crisi i a canvi de traicionar el que és el sector primari de tota Europa i inclús els seus propis ciutadans alemanys.
En cultura, l'Ajuntament de Barcelona limitarà els festivals que es fan al Parc del Fòrum a un màxim de 30 dies l'any, a partir del 2026. Pel Cruïlla i el Primavera Sound no serà fins al 2027.
Els organitzadors hauran de presentar-se a un concurs públic i garantir mesures com que els assistents puguin agafar el metro de tornada. Tampoc hi podrà haver festivals dos caps de setmana seguits. L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels veïns, tal com explica David Escuder, regidor de Sant Martí.
Ens podíem trobar quan ve l'època de concerts, de festivals, de que caps de setmana consecutius hi havia festivals. Això ja no passarà. A partir del 26 es deixarà tremig doncs, un espai sense cap tipus d'activitat en aquest sentit.
I en esport, Jordi Cervantes, Laura Ester es retira.
La portera catalana ha anunciat que deixa el waterpolo a final de temporada després de 16 anys de carrera esportiva al més alt nivell, on ho ha guanyat absolutament tot en l'àmbit de clubs i també de seleccions. La barcelonina ha alçat 7 Copes d'Europa, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina, entre d'altres, a més d'un or olímpic, un or mundial i 3 ors europeus. Laura Ester tancarà la seva carrera on va començar al Mediterrani, amb un interval entremig de 14 temporades al Club Natació Sabadell.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. La temperatura avui ha pujat un parell de graus a moltes comarques, però sí que hem despertat amb força fred. En qualsevol cas, aquest ambient anticiclònic, que comporta pocs núvols i, per tant, permet que pugui pujar més la temperatura màxima. En aquests moments sí que s'està reforçant una mica de vent de garbí, bàsicament a la Costa Brava, també a la costa barcelonina, i és un vent que ha de ser molt tossut encara al llarg d'aquesta nit i durant el dimarts. A la resta del país el vent serà molt feble i sempre ja diem amb aquests núvols molt escassos. El dimarts al matí tornarem a despertar amb algunes boires més extenses que avui en el cas del Pla de Lleida, arribant fins a la Vall del Cardener i la Vall del Segre, o en alguns indrets del Pla de Bages, la Conca d'Òdena. En canvi, aquest vent, ben tossut a les comarques de la Costa Brava, també al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, del sud del Ripollès, i sempre també amb una temperatura que baixarà en picat, així que avui es faci de nit. Per tant, demà al matí tornarem a despertar amb un ambient força fred, sobretot a l'interior del país. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara algunes incidències ens compliquen la circulació. Teníem aquest accident a l'autopista AP7, a la zona de Subirats. Tot just ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit. però encara parlem de trams de retencions de 9 quilòmetres entre Gelida i Subirats. Això passa a l'autopista AP7 i en sentit sud, en sentit Tarragona. També parlem de problemes encara a la C58, a l'autopista del Vallès, accident a Badia del Vallès, encara hi ha un carril tallat, sentit nord, sentit Sabadell Terrassa, aturades sortint de Barcelona d'uns 6 quilòmetres, ja des de Montcada i Reixac fins a Badia, com et deia, a la C58 en sentit nord. I també continua molt carregada aquesta ronda de dalt a causa d'un vehicle avariat a la zona de la Vall d'Hebron, Horta, en sentit Besòs, doncs bé, hi ha aturades gairebé des d'Esplugues. Per tant, complicada ronda de dalt de Barcelona, sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't a la butaca, enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern de Salvador Illa es veu forçat a prorrogar els pressupostos per la manca d'acord amb els seus socis d'investidura.
El Consell Executiu aprovarà demà l'espera d'assolir un acord que permeti aprovar uns de nous, un fet que no es produirà ja segur fins l'any vinent. El govern considera que la victòria d'Oriol Junqueras a les eleccions per presidir Esquerra pot ajudar en aquest sentit, ja que va ser conseller d'Economia, però la nova direcció dels republicans no és tan optimista. De fet, el partit ha anunciat que no crearà de moment cap equip per negociar els pressupostos del govern. La nova secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat calma i tranquil·litat de cara als possibles canvis a la direcció del grup parlamentari.
Per tant, els republicans estrenen direcció apujant el preu del seu suport als pressupostos, tant els de Catalunya com els de Madrid. Mont Carvajal.
La nova secretària general i també portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha estrenat marcant distàncies amb el PSC i apujant l'exigència per un acord de pressupostos.
No hi ha cap equip negociador perquè no hi ha negociació. Si no compleixen el que acorden, doncs quin sentit té aventurar-se en una nova negociació? Cap. Esquerra Republicana ha tornat, es farà respectar i farà respectar el nostre país.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, s'ha mostrat a l'expectativa i esperançada d'un acord.
Això és el que farà el govern, treballar intensament perquè aquests pressupostos siguin una realitat. Treballar intensament vol dir, doncs, establir espais de negociació, d'acord i de consens amb les forces polítiques amb les que creiem que podem arribar a acords, que per nosaltres sempre, com deia abans, prioritàriament són aquestes forces polítiques que són progressistes i que amb les que podem construir o que es pot construir una àmplia majoria d'esquerres a Catalunya.
Com que l'1 de gener no hi haurà nous pressupostos, el govern es veu obligat a activar-ne la pròrroga, que confia duri el menys possible.
I en la mateixa línia que el govern, l'Ajuntament de Barcelona també ha decidit deixar la tramitació del pressupost del 2025 per l'any vinent.
El seu alcalde, Jaume Collboni, ha decidit tramitar-los a partir del gener amb l'objectiu de seguir negociant i poder assolir un acord que faci viable la seva aprovació. De moment, l'executiu municipal se centra aquesta setmana en l'aprovació de les ordenances fiscals, que aquest dimecres se sotmetran a dictamen en una comissió extraordinària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, l'empresari Víctor de Aldama ha declarat aquest dilluns al Tribunal Suprem per l'anomenat cas Coldo. D'Aldama assegura que es van repartir amb Ábalos i Coldo entre 3 i 4 milions i que una part anava al PSOE.
El presumpte aconseguidor de la trama ha arribat al tribunal acompanyat del cap de l'empresa dedicada a desallotjaments extrajudicials Desokupa i ha tornat a acusar José Luis Ábalos d'haver cobrat comissions. La setmana passada l'exministre va negar cap vincle amb la trama. Demà dimarts declararà Coldo García, assessor, mà dreta, xòfer i guardaespatlles de l'exministre José Luis Ábalos i qui, segons la investigació, feia d'intermediari entre les empreses i el Ministeri de Transports.
També en la crònica judicial, aquest dilluns, han començat a declarar els 6 acusats per l'anomenat cas de les antenes, entre ells l'alcalde de Badalona, qui ha estat el primer a fer-ho.
Xavier García Albiol ha dit que no va ser coneixedor de l'existència de les antenes fins 6 anys després, quan la notícia va aparèixer a la premsa.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Sobre la reunió on els sindicats li traslladaven la seva preocupació per la radiació de la instal·lació, assegura que no la recorda, però tampoc la posa en dubte. L'escoltem.
Jo esa reunió no la recuerdo exactamente, pero no la pongo en duda. Y en esa reunión aquí han declarado que hablaron de varios temas, que uno de los temas que hablaron conmigo era el de las ondas que les preocupaba por si daba cáncer y que no hablaron de nada más.
Albiol ha volgut posar de manifest que tot i ostentar la presidència de totes les empreses i patronats municipals, és impossible que l'alcalde de Badalona gestioni els detalls del seu dia a dia.
Pretender que un alcalde de la tercera ciudad más grande de Cataluña conozca los movimientos de gestión que hace cada una de sus sociedades, es que aunque quisiera es imposible.
L'alcalde ha explicat que va decidir no delegar les competències d'urbanisme durant el seu primer mandat perquè aquest era un departament cabdal. Precisament García Albiol ha detallat que Xavier Salvà, llavors gerent d'urbanisme, gestionava el dia a dia del departament i tractava amb ell només grans projectes de ciutat.
Pagesos, ramaders i sindicats agraris s'han mobilitzat aquest matí a Madrid davant el Ministeri d'Agricultura per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, una entesa que consideren una traïció al sector primari més tradicional.
En canvi, per Brussel·les, el tractat obre una zona de lliure comerç de 800 milions d'habitants i permetrà eliminar els aranzels sobre més del 90% dels productes que la Unió exporta a l'Argentina, al Paraguai, l'Uruguai i al Brasil.
Helena Puigdueta.
La història es repeteix. El malestar del sector agrari el torna a provocar la incoherència d'unes autoritats europees molt exigents amb els seus països membres en matèria de sostenibilitat, de benestar animal i en l'ús de fitosanitaris, i molt poc amb els productes de Mercosur que no compleixen amb aquests estàndards. Pagesos i ramaders parlen novament de competència deslleial, de doble vara de mesurar i de sentir-se moneda de canvi per afavorir altres indústries. El president del sindicat Assaja Lleida, Pere Roquer, exigeix la dimissió de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
I jo penso que aquesta senyora el que hauria de fer primer de tot és vista pas, dimitir, perquè el que està fent és vendre l'agricultura i ramaderia d'Europa, a canvi de que ella segurament, amb visió política a més llarg pla, se pugui presentar a Alemanya sent la salvadora d'un sector com és el dels vehicles industrials, que Alemanya està important i que està passant una greu crisi, i a canvi de traicionar el que és el sector primari de tota Europa, inclús els seus propis ciutadans alemanys.
Un descontent que contrasta amb el paper que ha jugat el govern espanyol a l'hora d'impulsar l'acord al costat d'Alemanya. D'aquí els intents del sector agrari per convèncer el ministre d'Agricultura, Luis Planas, de no signar el tractat.
També els treballadors de Correus de la província de Barcelona estan cridats a la vaga des d'avui i fins al 10 de gener, una aturada convocada per CGT que denuncia estrès i sobrecàrrega de feina durant la campanya de Nadal. Esplugues Televisió, Judit Vallès.
Avui ha començat una vaga de Correus a Barcelona i a l'àrea metropolitana, una aturada que està previst que s'allargui fins al 10 de gener per denunciar la sobrecàrrega de feina, especialment en campanyes com la de Nadal. La vaga convocada per la CGT reclama una contractació adequada perquè, segons el sindicat, actualment els centres de treball hi ha un 10-15% de treballadors que no es cobreixen. David Vicente, secretari general del Sindicat de Transports de la CGT de Barcelona.
Quan exigim contractació, que quedi clar que també volem garantir als veïns i les veïnes de les localitats de la província de Barcelona que tinguin un servei de correus adient. El problema que hi ha, que com hi ha falta de carters i de carteres, es prioritza el repartiment de paqueteria i les cartes i les notificacions no es reparteixen cada dia, queden acumulades als centres de treball i arriben tard.
Segons la CGT, actualment hi ha un endarreriment important en el repartiment de les cartes i notificacions, sobretot en les zones més conflictives, com els barris de Sants o la Sagrera. De moment, però, no s'han donat dades del seguiment de la vaga.
Encara en clau laboral, ha acabat sense acord la reunió per intentar evitar la vaga de neteja convocada a la ciutat de Barcelona aquest Nadal.
La UGT diu que no hi ha hagut cap avanç en les negociacions amb les quatre empreses de la contracta de neteja i manté la protesta, que arrencarà el dia 22 a les 10 de la nit i s'allargarà fins al dia de Nadal.
I en clau econòmica, però també laboral, l'Heroi Merlin obrirà un centre logístic a Martorelles. S'ubicarà a l'antiga nau d'Amazon, que hi havia al polígon d'aquest municipi. La represa de l'activitat també significarà la contractació de personal, que es pot enfilar al centenar de persones. Vallès Visió, Adrià Rossell.
L'empresa catalana EGD Logistics ha anunciat un acord amb el fons d'inversió immobiliari Segro per llogar la nau del Parc Logístic 1 de Martorelles al Vallès Oriental. En aquesta nau de 34.200 metres quadrats s'hi durà a terme tota l'operativa logística de l'Heroi Merlin per als mercats de Catalunya, Aragó i Balears. Es farà servir per fer més fàcils les operacions tant per al canal tradicional com de venda en línia. El projecte, expliquen, donarà feina a més d'un centenar de persones amb alta qualificació en el sector de la logística. EGD Logistics Logistics, un operador logístic català amb presència també a Espanya i al Regne Unit, ha destacat que amb aquest acord es reforça el seu creixement a Barcelona, mentre que des de l'Ajuntament de Martorell celebren que amb la implantació d'aquesta activitat econòmica es posin en moviment naus buides al municipi i que es pugui garantir estabilitat als llocs de treball.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Brussel·les dona 2 mesos a Espanya per aplicar la normativa que planteja instaurar peatges o vinyetes a les carreteres.
Es tracta del pas previ abans de l'aval cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El 2022 es va acordar una modificació de la directiva per incloure l'àmbit d'aplicació a turismes, autobusos, autocars i vehicles pesants. I els estats tenien fins al març passat per aplicar-la, però ni Espanya ni uns altres 7 països ho han fet.
En la plana social creixen els jocs en línia i la despesa en les loteries de l'Estat i la ONCE, segons l'estudi presentat avui pel Consell d'Empresarial de Joc sobre el darrer any. El mateix treball també posa de relleu que el 85% de la població major de 18 anys a Espanya consumeix algun producte de joc. Maite Polo.
El sector del joc es va recuperant a Catalunya i Espanya després de la pandèmia, però encara no ha arribat als nivells anteriors a la Covid. El doctor en Sociologia, encarregat de l'estudi, José Antonio Gómez Yáñez, ha remarcat l'increment dels jocs online.
El juego online en España está creciendo. El año pasado ya alcanzó más de 1.600.000 personas que jugaban online a lo largo del año. Esto es un dato un poco singular, porque la media mensual son solo en torno a 900.000. Los datos que está publicando la DGOJ este año ya muestran que el juego está subiendo, el juego online está subiendo y que el juego mensual también.
Segons la patronal d'empreses del joc, els consumidors es gasten 5 vegades més en loteries de l'Estat i la ONCE que no pas en el joc privat. Sobre el projecte del Hard Rock a Vilaseca i Salou, les empreses del joc han dit que segurament no avançarà després de la pujada dels impostos que haurien de pagar. I a la que pesin sobre aquest projecte els prejudicis.
Doncs precisament després de l'èxit de les edicions anteriors, torna a Terrassa una nova edició de la InVideo Game Jam. Des d'avui i fins dimecres, el Vapor Prodis es converteix en el punt de trobada d'una experiència educativa que combina creativitat, tecnologia i inclusió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
La InVideo Game Jam torna a Terrassa, una experiència educativa que fomenta la inclusió a través del desenvolupament de videojocs. I enguany posant el focus en una realitat lligada a la salut mental, el trastorn de l'espectre autista. La iniciativa vol crear videojocs que simulin l'experiència sensorial i social de les persones amb TEA, però també es busca la creació de narratives inclusives, històries amb personatges amb autisme que visibilitzin els seus reptes i també les fortaleses.
Pienso que la gente que tenga TEA y que juegue se pueda sentir identificada. Decir, oh, eso me pasa a mí. Y las personas que no lo tengan puedan decir, eso es lo que le pasa a algunas personas.
El Vapor de Prodis és l'escenari de l'edició d'enguany, que compta amb 170 participants. L'esdeveniment és un hackató de 3 dies de durada. Fins al 18 de novembre, els alumnes hauran de crear els seus propis videojocs des de zero. L'esdeveniment, promogut per The L'Àguila Games, Xarxa Texam i Fundació Prodis, es consolida un any més com un referent en compromís comunitari.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ràdio Sallent i Ràdio Arenys de Munt.
El Bages un projecte busca juntar els cellers per impulsar la prevenció d'incendis. Es tracta de Vins de Foc, una iniciativa que reivindica el paper de les vinyes a l'hora de frenar-los. Amb el canvi climàtic, cada any augmenta el risc d'incendi forestal i és per això que cada vegada són més importants les iniciatives de prevenció. En aquest cas, les vinyes actuen com un bon tallafoc i ara una iniciativa vol posar-les en valor. El seu objectiu és crear una marca sota el nom de Vins de Foc i així reivindicar el seu paper. Aquesta iniciativa la lidera el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Durant la presentació, els pagesos van debatre sobre la necessitat de gestionar el paisatge més enllà de les vinyes per prevenir els incendis.
L'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt i l'Associació de Puntaires Verge del Remei, juntament amb l'Ajuntament d'Arenys de Munt, han llançat un vídeo promocional amb l'objectiu de preservar i difondre l'art tradicional de fer puntes de coixí, una de les artesanies més emblemàtiques de la cultura catalana i d'Arenys de Munt. El vídeo, que destaca l'esforç de les puntaires del municipi per mantenir viva aquesta tradició centenària, també posa l'accent en la importància del relleu generacional i la continuïtat d'aquesta pràctica artesanal que abans era un ofici molt preuat i ben pagat, però que amb el procés de la industrialització va anar perdent pes fins a passa a ser només una afició artesanal en perill d'extinció.
A En cultura, l'Ajuntament de Barcelona limitarà els festivals que es fan al Parc del Fòrum a un màxim de 30 dies l'any.
A partir del 2026, els organitzadors hauran de presentar-se a un concurs públic i garantir mesures com que els assistents puguin agafar el metro de tornada. Tampoc hi podrà haver festivals dos caps de setmana seguits.
Els dos més importants que es fan allà, el Primavera Sound i el Cruïlla, amb contracte en vigor, no s'hauran de sotmetre al pla fins l'any 2027, David Navarro.
El nou pla de festivals del Parc del Fòrum intenta fer compatibles els esdeveniments musicals amb el descans dels veïns. Per aconseguir-ho, limita els dies de festival a 30 l'any, 15 pels que acabin més tard de les 11 de la nit i 15 per a la resta. A principis de l'any vinent s'obrirà un concurs públic per adjudicar els que s'allarguen fins a la matinada. Els organitzadors guanyaran punts i garanteixen la sostenibilitat i la qualitat del projecte, així com l'arrelament a la ciutat i al país, tant de les empreses com dels grups en cartell. També hauran de garantir que els concerts acabin una hora abans que no tanqui al metro. L'objectiu, ho ha explicat el regidor de Sant Martí, David Escuder, és millorar la qualitat de vida dels veïns.
Ens podíem trobar quan ve l'època de concerts, de festivals, de que caps de setmana consecutius hi havia festivals. Això ja no passarà. A partir del 26 es deixarà, tremig, doncs un espai sense cap tipus d'activitat en aquest sentit.
Donat que Primavera Sound i Cruïlla tenen contracte fins al 2026, el primer concurs només oferirà 9 dies de festival per a aquell any. Després, les dues empreses hauran de sotmetre el nou pla.
I les ràdios de la xarxa homenatgen el darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Albert Gené, amb el podcast Rondalles de Catalunya.
La gravació recull les 12 històries del llibre locutades per professionals de 70 emissores locals amb la col·laboració de convidats especials. Escoltem Albert Gené i a la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
La meva preocupació era el llenguatge fos davant un llenguatge enric, genuí i alhora entenedor. Jo aconsegueixo un honor, ho sé, però la preocupació era aquesta constant.
És una mostra, una vegada més, del compromís de les en ràdios locals històric des de tota la seva trajectòria amb la llengua catalana i amb la preservació de la cultura popular.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En waterpolo, Laura Ester es retirarà al final d'aquesta temporada. La portera catalana ho ha anunciat en una roda de premsa a l'auditori del Car de Sant Cugat, on ha rebut l'escalf i l'estima de la seva gent més propera.
Per decir que soy campeona de todo. Hoy vengo a anunciar que con todo el dolor de mi corazón dejo la selección y esta será mi última temporada como jugadora profesional de waterpolo. No podría haber soñado mejor final que este. Mi último partido con la selección ha acabado con un oro olímpico. Y mi última temporada acabará en el Club Esportiu Mediterrani, mi casa, donde aprendí ya no solo a jugar a waterpolo y a conocer el deporte que ha ocupado más de 20 años de mi vida.
La barcelonina tancarà una trajectòria de 16 anys de carrera esportiva al més alt nivell, on ho ha guanyat absolutament tot en l'àmbit de clubs i també de seleccions. Laura Ester s'ha fet amb 7 Copes d'Europa, 4 Supercopes d'Europa, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina, 10 Supercopes, 10 Copes de Catalunya, a més d'un or olímpic, un or mundial i 3 ors europeus, així com diferents medalles en competicions de seleccions. Escollida millor jugadora d'Europa en dues ocasions, acabarà la seva carrera on va començar al Mediterrani, amb un interval entremig de 14 temporades al Club Natació Sabadell. En futbol, el Barça ha confirmat la lesió de Lamine Yamal, que el deixarà fora dels terrenys de joc entre 3 i 4 setmanes. El jugador blaugrana pateix una lesió de grau 1 del lligament intertibi peroneu anterior del turmell dret. L'extrem culer, que es va lesionar durant el partit de diumenge contra el Leganés, es perdrà aproximadament un mes de competició i es podria perdre també la Supercopa d'Espanya, que se celebrarà després de les festes nadalenques. Un Barça que queia a Montjuïc davant el Leganés 0-1. Enric Eric García, volíem dir, completava un bon partit sortint de titular, volia ser positiu, tot i la derrota.
Crec que ens hem d'aixecar, com vam fer a Dortmund, després de perdre contra les Palmes i empatar contra el Betis, i ja està. Aquesta temporada, doncs, hi ha moments una mica d'altibaixos, no? més coses positives que negatives, però crec que ens ha de servir per aprendre.
A la Lliga F, el Barça guanyava per la mínima a Mestalla, l'Espanyol empatava a 1 també a València, però al camp del Llevant, i el Llevant Badalona perdia a casa davant l'Eibar 0-1 i se situa a 9è, encadenant 7 jornades sense guanyar. Melanie Serrano és la capitana del Llevant Badalona.
toca aprender y remar todos en la misma dirección para intentar después de Navidad descansar, desconectar y venir con las pilas cargadas para afrontar la segunda vuelta con lo mejor posible.
Girona ha fet oficial aquest matí l'arribada del nou entrenador, Moncho Fernández, que ha dirigit l'Obradoiro els darrers 14 anys. La jornada ha deixat les victòries del Jaiopos Lleida, que agafa un triomf de coixí sobre el descens, i de la Penya, 93-86, davant el Tenerife, que manté els verdinegres en la lluita per ser a la Copa. Dani Miret és l'entrenador del Joventut de Badalona.
I sobretot agrair la confiança i la fe de la gent de la Penya i la gent que ve a animar-nos a l'Olímpic, perquè realment és diferencial. I hem sumat doncs, amb energia, els nostres jugadors d'energia, doncs, un molt bon partit.
El Barça perdia a la pista del Saragossa 108-95 i és vuitè amb les mateixes victòries que el Baxi Manresa i la Penya, a tres del líder, el València. Escoltem Joan Peñarroya, tècnic del Barça.
Dos, tres situaciones consecutivas de pérdida de balón en 20 o 30 segundos pues hacen que desaparezcamos de la pista a nivel ofensivo, a nivel defensivo, desconectamos y que Casademón encuentre el acierto, pero encuentre situaciones muy cómodas. Esos 108 puntos evidentemente son inadmisibles para poder ganar un partido.
I pel que fa al tenis de taula, el Ganxets Reus assolia la següent ronda de la Europe Cup femenina, d'on queia eliminat el Girbau Vic, el Borges Vall, que ja elimina també de la Europe Cup masculina.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Maria Pagès i Cristina Cantal a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Haz que estas fiestas sean inolvidables. Hotel Meliá Lloret de Mar y Restaurante Freu te invitan a disfrutar de sus exquisitos menús de Navidad y fin de año, cuidadosamente diseñados para sorprender tus sentidos y compartir momentos muy especiales en un ambiente acogedor y festivo. Vive tu Navidad y fin de año con una experiencia exclusiva y singular en el mejor ambiente. Más información y reservas en meliá.lloretdemar@meliá.com o en el teléfono 872-0482-70.
Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said I dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
May all
Christmas ends being white.
Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda. Són les 8. Us parla Javier Méndez. L'Heroi Merlin obrirà un centre logístic a Martorelles. Us ubicarà a l'antiga nau d'Amazon que hi havia en el polígon de